Hola i benvinguts a un programa especial avui a Ràdio Falset. Plantegem avui una tertúlia, un espai de debat, sobre un dels temes dels que a la nostra comarca se'n ve parlant força en els darrers anys i especialment en els darrers mesos, el paisatge. De tot són sabudes les iniciatives sorgides al voltant d'aquesta qüestió, concretament dues, la Carta del Paisatge i la candidatura del Paisatge Priorati a Patrimoni de la UNESCO. I de totes dues en volem parlar avui. Quina és la situació en la que es troben, quins objectius es plantegen, són comuns aquests objectius, es complementen totes dues propostes. Aquestes i altres qüestions, és a dir, el què, el qui, el com, el quan i el per què, són les que esperem en resolguin al llarg d'aquest espai els nostres convidats, uns convidats que passem ara a presentar. El senyor Eduard Rossell, subdirector de la Direcció General d'Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. El senyor Pere Sala, coordinador tècnic de l'Observatori del Paisatge. El senyor Joan Carles García, vicepresident del Consell Comarcal del Priorat. El senyor Salustià Álvarez, president de l'ADEO Copriorat. El senyor Joan Asens, en representació de l'ADEO Montsant. La senyora Rosa Bernet, membre de Prioritat, l'entitat que impulsa la candidatura del paisatge de la comarca a Patrimoni de la UNESCO. El senyor Eduard Soler, enginyer agrònom de Limonium, i el senyor Albert Cortina, advocat urbanista de l'estudi de TUM. Ells dos són codirectors de l'equip redactor de la Carta del Paisatge del Priorat. Feta aquesta presentació, doncs, comencem ja en matèria, i a risc de ser reiteratius, estaria bé doncs, començar pel principi, no? D'alguna manera, parlar de... amb una breu exposició, en què consisteix la Carta del Paisatge i en què la candidatura de Prioritat, una mica doncs, per situar els nostres oients. Comenceu per qui vulguem, potser per la Roser, de Prioritat.
Bé, la proposta de Prioritat, que per centrar-nos, perquè encara no ho sàpigui, és una associació que neix l'any 2007 i que aglutina el que podríem dir el teixit socioeconòmic de la comarca, és a dir, les entitats i les institucions que representen la societat civil, les dues denominacions d'origen del vi, l'Associació d'Oleicultors del Priorat, la Unió de Pagesos, l'Associació de Cases de Turisme Rural, l'Associació de Restaurants, i després tota una sèrie d'entitats de caire més cultural, com el Centre d'Estudis del Priorat, com el Centre Quim Soler, i Carrutxa, i també, fins ara, tres ajuntaments, l'Ajuntament de Pradell, l'Ajuntament de Marçà, l'Ajuntament de Gratallops, quatre, i l'Ajuntament de la Vilella Baixa. Aquesta associació neix amb aquesta finalitat d'impulsar la candidatura del Priorat a ser declarat Paisatge Cultural Agrari de Muntanya Mediterrània. Evidentment, aquest projecte és un projecte a llarg termini, però és un projecte que pensem que en aquest moment respon a una dinàmica que la societat del Priorat es porta des de fa anys i representa un salt qualitatiu important a l'hora de plantejar-nos què volem ser quan siguem grans pel que fa al paisatge. És un objectiu que deia que és a llarg termini, però a llarg termini no vol dir sine die, sinó que pensem que és real, que no és utòpic, per molt que no sigui fàcil, però pensant que al Priorat no ens plantegem mai reptes fàcils, perquè no podem. I, per tant, és un projecte que el que pretén és, primer que tot, que la societat prioratina prengui consciència activa, dels valors patrimonials d'un paisatge que és, i n'estem segurs, és excepcional, i és excepcional en valor universal, com demana la UNESCO per a tots aquells béns que volen ser inscrits a la llista del patrimoni mundial. I per aconseguir això necessitem la implicació, com deia, activa de tota la societat prioratina, perquè, a part de demostrar-ho des del punt de vista científic, acadèmic i multidisciplinar, que ara es diu, hem de ser capaços de comprometre'ns a una gestió d'aquest patrimoni paisatgístic que sigui adient amb els valors que diem que té, és a dir, una gestió que garantitzi que aquest paisatge continuarà tenint aquests valors que estem convençuts que té. I aquí ja és, no m'estrendem més perquè això només parlaria jo, ja anirem dient més coses, i si algú que vulgui preguntar alguna cosa, doncs també aclarirem. Pensem que en aquest punt, en el punt d'aquest compromís de gestió, és on ens trobem amb el projecte de Carta del Paisatge que finalment sembla ser que estem ja a l'etapa final després d'anys i panys d'anar fent revolts com si ens passegéssim per les carreteres del Priorat a tort i a dret. Per tant, aquí, en aquest punt de la gestió, ens trobem amb la carta del paisatge i és aquí on pensem que la candidatura del priorat dona sentit a l'objectiu de fer una carta del paisatge que sigui ambiciosa i que realment respongui a les exigències que el nostre paisatge ens imposa, en certa manera.
Feta aquesta petita introducció sobre la candidatura de prioritat, moment per explicar una mica en breus paraules en què consisteix la Carta del Paisatge del Priorat. Cedeixo la paraula al senyor Joan Carles García, vicepresident del Consell Comarcal del Priorat.
Hola, bones. Mira, la Carta del Priorat aquí a la comarca és un projecte impulsat pel Consell Comarcal del Priorat, pel Departament de Territori i Sostenibilitat i per l'Observatori del Paisatge. Però s'ha de deixar clar que això no és un projecte nostre, és un projecte impulsat per nosaltres, però és de tothom. És estar al servei de tota la població, de tots els agents econòmics i socials de la comarca per millorar i per preservar el paisatge de la nostra comarca. S'ha de caràcter voluntari, buscant compromisos i consensos per a fi efecte de trobar accions que ens ajudin a assolir uns objectius que ja estan definits i que s'han tractat en aquest primer taller aquest primer cicle de tallers que s'ha fet durant el mes de març. Ha donat la coincidència que en l'espai i en el temps ha coincidit amb un altre projecte, com és aquest que parlava la Roser, de prioritat, i nosaltres ja fa molt temps que estem disposats i creiem que són projectes que es complementen, i nosaltres, des del Consell Comarcal, estem disposats, i ho estem fent, a col·laborar de manera constructiva, transparent i fidel en que aquests dos projectes tirin endavant, perquè entenem que els dos busquem el mateix objectiu, és revalorització del territori i preservació del nostre paisatge.
Fora bo, ara que ja es parla d'objectius, d'una mica obrir el torn de paraula a tothom i plantejar quins són aquests objectius comuns entre totes dues iniciatives. El senyor Albert Cortina.
Sí, abans una mica complementar la idea de carta del paisatge, no? Si bé tenim el marc dels catàlegs de paisatge, en aquest cas, doncs, després d'alguns anys, com deia la Roser, de la carta tenir aquest marc una mica difós, no? Perquè estàveu fent planejament, estàvem fent el catàleg, ara ja el tenim definit. I si bé aquests catàlegs, moltes vegades feien la pregunta als agents de dir, bueno, quin vols que sigui el teu paisatge, digues la teva, no? Dona la teva opinió. Per tant, els processos van ser més participatius. Nosaltres a la carta ens interessaria concretar una mica més, no? I preguntar als agents, i tu què pots fer pel paisatge del Priorat? No? I aquesta és una mica una pregunta que a vegades sembla fàcil de contestar, però que és en la que ens juguem realment pocs, però alguns dels compromisos que esperem que surtin de la carta. No? És a dir, ja no només preguntem als agents i tu què vols pel paisatge del Priorat, sinó i tu, com a associació, com a institució pública, com a empresari, com a ciutadà, i tu què pots fer realment pel paisatge del Priorat? No? I d'aquí sortiran unes accions, no? I aquesta és una mica la idea de l'equip redactor organitzar els dos cicles de tallers de concertació. Fixeu-vos que inclús hem acotat aquesta terminologia, no? Perquè volem acordar i concertar de forma consensuada, és a dir, fer nosaltres una mica com a equip rector fem de mediadors, no? En aquest procés, no? Però que ens interessarà passar d'aquests objectius, que és la pregunta que ens feies, no? A realment, que a vegades poden ser una mica genèrics, no? A realment aquells compromisos que les pròpies entitats, associacions, institucions es vegin capacitats d'assolir. Podríem fer un llistat llarguíssim d'accions, no? Però és que la pregunta és, i tu què pots fer pel paisatge del Priorat? No, no sé si l'Eduard, amb el tema dels objectius, vol una mica començar, perquè tenim ja uns concertats. No?
Sí, de fet, com hem anat explicant en tot aquest procés, a l'hora de plantejar una concertació sobre els objectius de paisatge que es volen per la comarca i que haurien d'estar incorporats a la carta, doncs en el nostre cas va ser decisió dels organismes impulsors, com no podia ser d'una altra manera, i nostra com a equip tècnic, de partir de qüestions ja existents i que marcaven una mica el marc d'actuació, com pot ser el catàleg de paisatge del Camp de Tarragona, que tenia uns objectius part dels quals eren plenament aplicables a la comarca del Priorat, no? En base a això, l'equip redactor va preparar 17 objectius que posteriorment s'han posat a discussió amb la gent que amb esforç ha volgut participar en els tallers que s'havien plantejat, i en base a aquest treball doncs s'ha fet un esforç de síntesi, d'acord per reduir-los sobre 10 temes o 10 objectius fonamentals que pràcticament tracten els aspectes més importants de la comarca, no? Aquests objectius creiem que una part, en aquest cas com a opinió modesta de l'equip redactor, creiem que una part significativa, substantiva d'ells poden ser també objectius bàsics i importants de la candidatura per assolir un paisatge reconegut a nivell mundial, en aquest cas el paisatge de muntanya mediterrània, perquè alguns d'ells fan menció específica a aquests valors de l'agricultura, del territori, i a més altres permetran desenvolupar accions operatives que ajudaran, entenem nosaltres, i això seria la nostra voluntat, ajudaran a reforçar aquesta candidatura ja de fet és una candidatura, no? I per tant necessita un reforç important de no només de documentació, no només de coneixement, no només de propostes tècniques, sinó també de compromisos per part d'una comarca per tirar endavant els temes. És a dir, entenem que una comarca que es postula com en una candidatura per assolir un reconeixement, que millor que aquest postulament no sigui només teòric, sinó que ja parteixi d'una base en la qual s'estan fent coses, s'estan fent actuacions, i els propis agents comarcals es comprometen a fer-ne d'altres, no?
Per tant, podríem entrar una mica a definir quins objectius comuns hi ha entre prioritat i els impulsors de la Carta del Paisatge.
Bé, una mica és el que estaven dient ara ells. Vull dir que la carta del país, la candidatura a la UNESCO, a la llista del patrimoni mundial, exigeix un pla de gestió. Un pla de gestió que s'adjunti en el dossier de candidatura. Per tant, des de prioritat pensem que l'ideal seria que la carta del paisatge fos aquest pla de gestió. Potser això no serà del tot factible en un primer estadi, però en tot cas sí que pensem que els objectius, i potser no tant els objectius i les actuacions concretes, que també han de ser, sinó les línies estratègiques d'aquests objectius i d'aquestes actuacions concretes de la Carta del Paisatge, han de ser suficientment clars i suficientment ambiciosos, insisteixo, les línies estratègiques, com perquè ens serveixin per adjuntar amb aquest dossier de candidatura. Que després, quan es vagi a la concreció, en tot cas, si en un primer estadi no es pot ser excessivament ambiciós en ares del consens, pensem que sí que s'ha de ser, en tot cas, ambiciós a l'hora de no tancar portes, és a dir, de deixar portes obertes, i no només deixar-les obertes, sinó amb un calendari, també. Perquè, clar, es poden deixar obertes i poden estar anys i panys obertes, com ens ha passat també amb tot el procés de Carta del Paisatge, que va ser dels primers d'iniciar-se de Catalunya i serà dels darrers en acabar-se, no? Vull dir que amb això hem de ser exigents, i exigents no vol dir que hàgim d'imposar els nostres criteris. Senzillament hem de ser exigents a l'hora d'establir tot això, i hem de ser exigents a l'hora de formular-ho, i exigents a l'hora d'exigir la participació, que ara que sembla que sigui una redundància. Jo crec que s'ha de fer entendre la gent, i això és feina de tots, de prioritat per una banda, de les DOs per l'altra, de la gent de tots els sectors de la comarca. S'ha de fer entendre la gent que això només tindrà validesa real si tothom hi ha pogut dir el que en pensa i el que en vol. És a dir, que en ares del consens tampoc no hem de defugir el conflicte, sinó que en tot cas l'hem de fer surar, hem de fer que surti la llum, que puguem parlar de totes les pors que la gent té. Alhora, què vol dir això d'una carta del paisatge? Què vol dir això de patrimoni de la humanitat? Que surtin les pors, que surtin els avantatges, que surtin els inconvenients, i que només és l'única manera de que el que avancem ho avancem de manera que llavors que no puguem retrocedir, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, que encara que avancem un pas darrere l'altre, i no 25, que siguin ferms cada un que fem. I això penso que és feina de tots nosaltres, i també feina de tota aquella gent de la comarca que pensa, que està queixosa i que remuga amb segons quines coses que es fan al nostre paisatge. Vull dir, no s'hi val a quedar-se a casa, hi hem de ser a tot el que es convoca, i el que no es convoca també ja ho convocarem, si convé, des de prioritat, perquè des de prioritat també ja us anuncio que també farem un pla de participació per, a part d'anar fent bolos pels pobles com hem anat fent fins ara, per aprofundir una mica més en tot el que representa la candidatura.
Sí, hi ha diverses coses que vull dir, no? A veure, primer, jo crec que a nivell de comarca ningú estarà en contra de tirar accions que siguin per preservar el nostre paisatge. Crec que tothom hi ha aquesta tasca que es ve fent de fa molt temps, la tasca pedagògica, i que tothom està a favor de crear unes línies per preservar els valors del nostre paisatge. Nosaltres, des de la carta del projecte de carta de paisatge, l'únic que estem fent és crear un marc on tothom pugui reflectir les seves inquietuds i el que ell pot aportar. Llavors hi haurà gent que serà més ambiciosa, hi haurà gent que serà menys ambiciosa, però el que hem de tenir en compte és que, així com el projecte de prioritats és un projecte a llarg plaç, la carta del paisatge tampoc és un projecte que diguis lo començo avui, se tanca demà. Sempre hi pot haver nous objectius, sempre hi pot haver gent que tingui una visió molt més ambiciosa de la preservació del paisatge, i l'únic que fas és que al llarg del temps s'hi vagin incorporant nous elements i nous ajuntaments i noves entitats i noves administracions a aquests objectius que en un principi potser són més reticents. Llavors jo, en aquest aspecte, el que puc dir és que nosaltres estem oberts a qualsevol proposta sempre que hi hagi un consens.
Mira, jo des de la Déu Montsant, La gent de les DOs som els que explotem o vivim de la terra, i per tant el nostre treball sí que intervé amb la manera que com es conforma el paisatge, com es modifica. No? La DO Montsant no és una DO joveneta, no és petita, sinó enguany fa 10 anys, i durant els primers anys es va dedicar molt a fer promoció d'aquesta nova DO que havia sortit al mercat, no? Perquè si no la gent no s'enterava que havia sortit una nova marca de vins. I per fer aquesta promoció sempre les DOs juguen molt i es recolzen molt amb el paisatge. I per tant, durant aquest temps, la imatge de la DO Montsant, com també de la DO Priorat, sempre són vinyes, viticultura, també cellers, ampolles de vi. Aquesta és la imatge que venem i que la gent, quan venen aquí, volen veure. A veure si és veritat tu allò que fiques amb un spoiler o amb unes fotos en una revista o com sigui, no? Després, ara la DO Montsant el que ha fet durant un temps ha estat fent un estudi de la tipologia dels sòls que tenim, que s'està a punt d'acabar. I acte seguit el que es farà és ja entrar en una normativa de gestió del sòl i del paisatge. Per què? Doncs perquè la societat civil va més ràpida que la societat política. I vosaltres aquí parleu que s'ha de fer un compromís perquè la gent intenti gestionar el paisatge i que pensi com ho pot fer millor. Des de l'LDO no es farà un compromís, es farà una normativa consensuada que ha de complir tothom, perquè els compromisos no serveixen per res, en aquest cas. Perquè de pagesos n'hi ha de gent de moltes tipologies, com de persones, no? Hi ha gent que intentarà fer de la seva activitat agrícola pues el més rentable possible, no? Però les coses el més rentable possible, a la vegada a la llarga són irrentables. Sí. Tu fer un bancal molt ràpid i molt de pressa és molt baratet, però això t'està lligant les mans de cara al futur, perquè el món de la qualitat passa per tindre les coses molt ben determinades. L'agricultura ha de ser ara per ara amb poca intervenció amb el territori. L'agricultura no es pot carregar el territori i això passa per no destruir el paisatge i passa per ser molt neta, no contaminar massa. Hi ha gent que ho veu i hi ha gent que potser no se'n dona compte tant, no? I des de l'agricultura hi ha gent que la fa molt neta, que és són els ecològics, i gent que la fa convencional, no? Llavors, penso que la gent que ho té més clar és la que ha d'intentar fer una normativa consensuada amb tothom perquè tothom intenti complir-la, perquè si no, no serveix de res. Les coses de compromís, a la veritat, la DO Priorat ja fa temps que ho ha fet i al final ho va fer una normativa consensuada i tothom a complir-la. Per què? Perquè els compromisos queden molt bé, però arriba un punt que no, s'ha acabat. O així, o fracassem de totes. I com que aquí tenim molt clar que volem viure a la terra i hem de viure a la terra, hem d'intentar que el nostre paisatge, que ara és molt bonic i molt bucòlic, però també és el paisatge una mica de la fugida de l'home, o sigui, quan tenim molts boscos, però això és que el territori s'ha abandonat. I per tant jo penso i aspiro que el nostre territori torni a estar al màxim de gestionat i que sigui gestionat de la millor manera possible, vale? I aquest és el camí que fa la DO Montsant i que la DO Priorat la fa encara millor. Salus.
no, com a element a introduir, el Priorat des de fa uns 8 o 9 anys que ja tenim un reglament d'usos en els quals treballem per tal de que les coses es facin d'una determinada manera. I aquesta determinada manera tenia tres objectius. La primera és fer una preservació d'allò que creiem que no s'ha de desmuntar. En segon lloc, perquè inclús creiem que agrícolament té més objectius de futur una determinada forma de treballar la terra. I com a tercer objectiu, i aquí sí que li he de donar la raó totalment al Joan, quan diu que la societat civil ja passa molt al davant de criteris de gestió territorial dels polítics, perquè la societat civil ja mira els horitzons del temps més enllà de lo que s'és capaç de mirar-ho des d'una visió política. O sigui, què volem que passi? No, no que volem que passi. Com arribarem d'aquí a 50 anys? Perquè si diem el que volem que passi d'aquí a 50 anys, no és el que... O sigui, hem de condicionar el que fem avui per saber on volem arribar d'aquí a 50 anys. El que no podem és pretendre arribar d'aquí a 50 anys amb una figura idíl·lica pensant que ho hem d'anar permetent tot en ares de l'economia, del moment i dels canvis econòmics circumstancials. I a la comarca en vam tindre un exemple molt clar de com se podia haver gestionat aquest territori a base d'una energia de la qual jo també en comparteixo la il·lusió de que sigui així i que vagi més, que és l'energia eòlica. Jo sóc un pro-energia eòlica, però evidentment no de la Serra del Montsant i no en uns determinats indrets que condicionen el que passarà a la comarca. I això tenia clars interessos econòmics. A la comarca del Priorat vam estar anys lluitant perquè no es desmanegués una part del nostre territori amb el que consideràvem una mala industrialització del camp. Punt. I aquí ho acabo. Això ja ho tenim resolt. I ara diem, des d'un objectiu de pensar que amb aquesta comarca s'ha aconseguit viure d'un producte de ressò internacional i es pot mantindre com a un producte clarament exclusiu de viticultura de muntanya, si no fos així, jo dubtaria també de la sostenibilitat d'això. Però havent-hi aquesta viticultura de muntanya amb una trajectòria de 100 anys d'antiguitat i que té visos de tindre valors amb una societat moderna avançada com és el Camp de Tarragona, Barcelona, Catalunya i Europa, aquí hem de començar a tindre clar què volem que passi i com volem gestionar aquest territori per tal de que aquest anar passant sigui amb aquests condicionants de gestió del territori. I hi ha un element, i jo crec que avui amb aquesta taula es posa de manifest, quan vàrem començar a treballar la nostra documentació, la nostra normativa d'actuació sobre el territori, ho fèiem amb agricultura i amb medi ambient. I resulta que avui ja hi ha altres agents que treballen molt sobre aquest territori. Jo dic, home, crec que per fi estem una mica sentant les bases de qui realment acaba gestionant el territori. No sé si estareu d'acord, però probablement vosaltres teniu molta més capacitat de gestió que no pas nosaltres. Val?
Des de la Deo Montsant, la Deo Copriorat, i des de Prioritat es deixava ja una mica doncs, que la societat civil potser anava una mica avançada. Suposo que això implica el torn de rèplica per part de l'administració, el senyor Eduard Rossell.
Sí, moltes gràcies. Jo crec que ens hem de felicitar per un acte com el que estem fent en el dia d'avui. És un acte que jo crec que té un valor qualitatiu importantíssim. Demostra una maduració del territori. El paper de les administracions, en aquest cas el Consell Comarcal i el Departament de Territori i Sostenibilitat, és impulsar les accions que la Carta fa possible sota el principi de l'adhesió, de la lliure adhesió de les entitats. A veure, això és un grau molt més sofisticat i molt més qualitatiu del que fins ara representa un exercici d'autoritat administrativa que, d'alguna manera, jo crec que també ens hem de congratular d'haver arribat on som. Tenim una planificació territorial aprovada, un pla territorial sectorial del Camp de Tarragona aprovat. Tenim uns catàlegs del paisatge que ens han posat en valor uns elements qualitatius. Tenim una planificació urbanística, gairebé tots els municipis, en aquest moment podem dir de tots els municipis de Catalunya, ens hem de posar d'acord amb la manera de que aquestes determinacions que són normatives, qualitativament les anem donant forma. L'escenari en el qual ens estem bellugant, en aquest cas, en la comarca del Priorat, quan parlem de paisatge, podríem definir-lo de moltes maneres, però jo crec que, sobretot, és la percepció subjectiva amb què tothom que intervé en aquest territori percep el paisatge, d'una manera no únicament contemplativa, sinó d'una manera activa. Crec que en aquesta taula rodona, veure representants d'activitat econòmica que la seva base radica en la utilització activa de la terra, el sector agrari. De fet, a Catalunya el sector agrari no és un sector que sigui predominant en moltes comarques. Afortunadament estem en una en la qual és un factor econòmic rellevant. I és un factor econòmic rellevant amb un valor qualitatiu molt significat. Jo crec que aquest element de qualitat, aquest element d'estimar la terra, però estimar-la no com una mesura contemplativa, sinó amb una mesura activa, treballar la terra, definir les maneres i les bones pràctiques a través de les quals s'ha de treballar la terra. En els darrers 30-40 anys, jo crec que la denominació i els vins del Priorat han tingut un reconeixement internacional, universal, producte bàsicament del treball de la gent que hi viviu. Des de l'administració, nosaltres creiem que hem d'impulsar aquestes mesures que permetin mantenir aquest tipus de vida, mantenir un tipus de vida que és sostenible, i és sostenible perquè es basa en el principi de la sostenibilitat ambiental, la sostenibilitat econòmica i la cohesió social. En aquest cas, impulsem amb el Consell Comarcal totes les mesures que en el catàleg i en la Carta del Paisatge s'hauran de desenvolupar. Jo crec que des de la perspectiva més tècnica de lo que seria l'Observatori del Paisatge, jo et demanaria que poguessis il·lustrar-nos una mica sobre aquest punt també, no?
Sí. Gràcies. En primer lloc, volia agrair l'amable invitació de Ràdio Falset en aquesta tertúlia. De fet, des de l'any 2005 i des de l'elaboració del catàleg de paisatge del Camp de Tarragona, que l'Observatori del Paisatge no hem parat de venir en aquesta comarca, no? I això ens alegra profundament perquè vol dir que el futur de la comarca, tant com l'entén la societat del Priorat, el futur de la comarca passa en bona part pel seu paisatge, no? Està clar, i es veu en les intervencions i amb els agents, amb les administracions del Priorat, que el Priorat aspira a ser un model de sostenibilitat, aspira a un equilibri paisatgístic, i això ho demostra l'elaboració del catàleg del Camp de Tarragona, l'elaboració de la Carta de Paisatge en la seva primera fase i ara en la seva segona fase, amb la iniciativa de candidatura de Priorat a Patrimoni de la Humanitat, etc. No? I em sembla que és molt important el fet que les dues denominacions d'origen de la comarca, Priorat i Montsant, el sector turístic, un munt d'agents, les administracions, agents econòmics, socials, estiguin d'acord en allò que és essencial, que és precisament això que deia abans, que el futur de la comarca passa en bona part pel seu paisatge, doncs representa un pas endavant. Hi ha capital social, hi ha recursos, hi ha iniciatives molt interessants, hi ha agenda, etc, i tot això són elements que s'han d'unir, han de crear aquesta sinergia per arribar en aquest objectiu comú, col·lectiu de preservació i de posar en valor el paisatge. Tingueu present que en aquests moments el Priorat és una comarca que se l'està mirant bona part de Catalunya, i se l'està mirant des de molts altres llocs, no? També des de nivell europeu, perquè reuneix unes condicions extraordinàries, començant per el valor del propi paisatge, per la característica del paisatge, però també tots aquests elements que comentava abans, socials, administratius, etc, que fan que això, bueno, que el paisatge pugui tenir una gestió de qualitativament bona, no?
Bé, jo volia comentar una mica el que ha dit el senyor Eduard Rossell, no? Per una banda, és cert que el paisatge és una mica una visió subjectiva del nostre entorn, i això aquí té molta importància. Té molta importància perquè en aquesta comarca, durant dècades, i no pas poques, la percepció subjectiva del nostre paisatge pels mateixos prioratins era negativa. Era negativa fins a arribar, jo diria, fins i tot extrems d'autoodi. Vull dir, la nostra relació amb aquest territori era com una lluita constant, era com, vull dir, i a més, almenys teníem, vull dir, els paisatges bonics no eren els del Priorat. Eren uns paisatges que això s'ha anat fent al llarg de la història, no? Però dins de, diguéssim, del context de Catalunya, els paisatges bonics no eren els nostres. Eren els paisatges idíl·lics de verd, aigua i amabilitat, quan aquí som tot el contrari. Això és important, perquè després, si aquesta imatge subjectiva és negativa, el que hi fem amb aquest entorn no té cap mena d'importància. Tot s'hi val. Canviar aquesta visió costa. Jo penso que l'hem canviat molt, però encara no del tot. I amb això penso que l'administració té una obligació claríssima, que és intentar canviar aquestes coses des de l'educació, des de la formació, per una banda, i també si l'administració és conscient de que el que s'està intentant fer aquí mereix de totes el seu suport, perquè no és el Priorat qui ens surt guanyant, és tot el país. El que estem intentant fer aquí és un projecte de país, no és un projecte de comarca. La candidatura és un projecte de país. Penso que l'administració té obligació de, a l'hora de planificar, pensar que aquí estem volent tirar endavant tot això. És a dir, no planifiqueu, si us plau, segons quina mena de coses que vagin absolutament pegant-se bufetades amb el que aquí estem intentant tirar endavant. Això, per una banda, seria una demanda que faríem, no? I, per altra banda, doncs, amb aquest camí, diguéssim, d'anar canviant aquests tòpics que ens han fet molt mal, és evident que el sector punter que ha fet que això es donés un tomb és el sector del vi, però no al Priorat, a la comarca del Priorat, a part del vi, hi ha l'oli i altres sectors que van una mica seguint aquesta estela, diguéssim, no? I en aquest sentit necessitem, perquè som una comarca petita, perquè som poca gent, perquè tenim una massa crítica justeta, necessitem totes les complicitats, totes. L'hem tingut des de sempre, la de l'Observatori del Paisatge, que des d'aquí vull dir públicament gràcies, amb totes les lletres, i com diu el Pere, ens està mirant molta gent. Venim de participar en un congrés internacional sobre paisatges quotidians i us puc assegurar que la comunicació que hi va haver sobre el Priorat, perquè n'hi va haver una, cosa que seria impensable fa uns anys, va despertar molt interès. I no només pels del territori, pels del país, diguéssim, sinó per la gent de tota Europa, com diu ell. Per tant, jo penso que hem de ser capaços, amb aquestes complicitats, d'una vegada per totes, a pensar que el que tenim té el valor que té i que ens ho hem de creure. I a partir de que ens ho creiem, tot l'altre vindrà solet, gairebé. Estic convençut d'això.
Jo crec que estem bàsicament d'acord. La planificació territorial, la planificació ambiental, en aquest moment la planificació més qualitativa del paisatge, és coherent. La comarca del Priorat té més del 99,5% del sòl no urbanitzable amb un altíssim percentatge de sòl sotmès a especial protecció. Els elements inclosos en xarxa Natura 2000, els parcs naturals, la Serra Llevaria, tenim tot un seguit d'elements que jo crec que ens han de permetre encarar el futur d'una manera amb tranquil·litat. Crec que la manera de modular el creixement de la comarca està acompassada amb els seus ritmes de creixement naturals i, sobretot, acompassada amb les seves necessitats de creixement econòmic. Tenim 23 municipis en la comarca amb una distribució complexa, acord amb el territori, amb la naturalesa quebrada i abrupta del territori, una capital de comarca que ha d'aglutinar un major creixement. El mapa municipal està dimensionat. Hem de modular la manera en què materialitzem aquestes propostes. Per tant, mesures qualitatives com les que des de la carta del paisatge, des de les suggeriments que es puguin fer envers l'envelliment de les poblacions, envers a les mesures que cada agent industrial o particular pugui impulsar, complementen aquest panorama amb què anem més enllà d'una mera planificació a un element de consolidació més qualitatiu. Jo crec que fa 40 anys assistíem, tenia una certa vinculació amb aquesta comarca, amb una parlaves, Roser, de gent que no s'estimava o que fugia o que tenia por. Jo crec que s'ha donat un pas qualitativament importantíssim en canviar la percepció que des de la pròpia comarca es tenia sobre el producte. La duresa de la terra, la duresa de la comarca, que ja hem heretat dels avantpassats, jo crec que sempre s'ha complementat amb accions individuals molt qualitatives. Parlem amb les construccions vinculades a l'explotació dels cellers i del vi, que han tingut sempre aquesta component. I això ha sortit de la societat civil, ha sortit d'aquí. Per tant, jo crec que el paper de les administracions és procurar un marc normatiu, però sobretot correspon a la societat civil, a la gent que hi viviu, la manera d'arribar als consensos necessaris perquè s'hi arribi a aquests objectius d'una forma consensuada, com dic, harmoniosa i que, en definitiva, és el que permet garantir el desenvolupament sostenible per tothom.
Fa una estona que demanava la paraula al senyor Albert Cortina, de l'equip redactor de la Carta del Paisatge.
Sí, va una mica amb la línia del que ha comentat ara el senyor Rossell, no? És a dir, abans el moderador ens preguntava amb què conflueixen els dos instruments, no? Candidatura UNESCO i Carta del Paisatge, no? I és que són dos instruments al servei de la societat civil i des de la societat civil. És a dir, tot i que la Carta del Paisatge en aquest cas és un document que està reconegut en la llei de paisatge i en el reglament, però no està pensat com la planificació o com altre tipus d'acció més normativa que comentava el senyor Rossell des de les administracions. Aquí són els propis agents del territori els que intenten arribar a uns compromisos per tirar endavant unes accions, no? I em sembla que amb això coincidim plenament tant el que és la candidatura UNESCO com la carta, no? Hem de trobar aquests objectius i els estem definint amb el meu company Eduard Soler ho comentava abans, no? És a dir, intentant trobar, fer que el territori parli i que expressi la seva visió del paisatge, de quin seria el que voldria que fos el paisatge, però no ens podem quedar aquí. Però si no, estem amb retòrica, no? És a dir, hem d'intentar, i això és cultura del territori, això és cultura del paisatge, arribar a acords per assolir compromisos. I dic que és cultura del territori i paisatge perquè n'hi ha territoris que ho tenen i altres que no. I, en canvi, la prioritat ho té perquè l'exemple és que estem aquí, els que estem, i impulsant una sèrie d'accions que en algun cas se'ns ha dit des de les DEOs i ja porten bastants anys tirant-les endavant, no? Aquestes accions ja vindran recollides en la pròpia carta, no? Volem recollir i donar-li, diguem, com la visió de conjunt des de la carta, en primer lloc, sobretot, amb les accions que ja es fan. I a vegades, doncs, el discurs es perd perquè uns fan una cosa, altres, i no hi ha aquesta sintonia de dir, encara que sigui un tema molt, si vols, formal, no? Però dir, bueno, això, aquestes accions van en la línia del que tant la candidatura UNESCO com la Carta del Paisatge fixa amb els seus objectius. Però no només ens podem quedar aquí, tot i que els temps econòmics no permeten alegries, no? Hem de, des de la societat civil, detectar quins són els compromisos que podrien anar una mica més enllà. Per això jo deia allò de i tu què pots fer pel paisatge? Perquè és una interpel·lació que es fan els agents en els propis agents. En algun cas a les administracions públiques, evident. Però hi ha altres canals, hi ha altres instruments de participació ciutadana, en els plans territorials, els catàlegs, ja n'hi ha. No? Des de l'específic Carta del Paisatge és un repte que els propis agents es posen a si mateixos. No? No és només participar, no és només dir com volem que sigui el paisatge, és què podem fer pel paisatge. I no és fàcil, però aquí hi ha cultura territorial i del paisatge per assolir aquest compromís.
Volia afegir alguna cosa a l'Eduard Soler, l'altre redactor de la Carta del Paisatge.
Sí, som una mica com Zipizape, no, Albert? Sempre. A veure, el tema és que, bé, pot ser en algun cas que, donada la història de la comarca, que és una comarca molt diversa, amb tants municipis en un territori tan petit i tan poca població i que sempre ha portat processos relativament complicats, pugui, des d'algun actor de la societat civil, pugui existir, no sé si diria certa desconfiança o certa visió una mica llunyana d'un procés que puguin impulsar l'administració comarcal i l'administració de la Generalitat, no? Jo crec que el fet de que sigui impulsada des d'aquestes institucions, bàsicament, simplement això és un impuls, no? És donar-li un cop de peu al cul, a la carta, diguéssim, i llançar-la perquè la reculli, en aquest cas, una societat que, com han dit molt bé els representants de les DOs, en alguns casos porta temps per avançat, no? I el que m'interessaria molt és que tota la gent que ens estigui sentint i que tingui una petita empresa, que estigui treballant en un col·le, que treballi en una entitat de la comarca, que pensi que ells ja, en la seva actuació normal, ordinària, estan fent paisatge contínuament. I que moltes vegades estan fent coses molt interessants i que mai, potser fins i tot, han fet la reflexió de dir, bueno, no és que només estigui fent alguna cosa per mi, sinó que estic aportant. Cadascun dels 100 i tants cellers que teniu entre totes les DOs, ja sigui a la seva, al seu propi celler dins del poble o fora del poble, a les seves vinyes, estan fent actuacions per posar en valor un paisatge. Tots els col·legis que fan activitats de coneixement del territori estan fent actuacions que poden posar en valor el paisatge. Els ajuntaments que estan fent petites actuacions per embellir els seus nuclis urbans estan fent actuacions que posen en valor el paisatge. El Parc Natural de la Serra del Montsant ho està fent. El Consorci de la Serra de Llaveria ho està fent. Ho està fent els hotelers i petits restaurants que recuperen edificis i activitats interessants dins dels pobles i fora dels pobles. Ho està fent pràcticament tothom perquè, en realitat, en aquest territori es dona, com s'ha dit, però jo en aquest cas com enginyer agrònom ho veig d'una manera molt, molt radical, una relació impossible de trencar, perquè si no funcionaria cap de les maneres, entre el paisatge i les activitats que provenen primer del sector primari i sobre les quals els altres sectors s'hi desenvolupen, no? I de fet el turisme al Priorat sense aquest component de paisatge no tindria cap sentit. No estem en una comarca plena de monuments impressionants, no estem en una comarca plena de museus tremendos, no estem en una comarca on hi hagi enormes quantitats de concerts i activitats culturals, però estem en una comarca que aporta el que vosaltres, que en aquest cas com a prioritat voleu posar endavant, que és aquest paisatge de muntanya mediterrània. Com en cap altre lloc de Catalunya, jo ho puc dir d'aquesta manera. Hi ha molts paisatges productius on el que se cerca és bàsicament la rendibilitat econòmica. Moltes agricultures al nostre país que no tenen cap pensament enfocat en el paisatge, i fins i tot podríem dir que això ha estat promocionat des de l'administració en molts casos, una activitat econòmica agrària enfocada a la productivitat i als rendiments econòmics. N'hi ha d'altres que sí que tenen uns tipus d'agricultura de que per si produeixen uns paisatges interessants, singulars i específics. Estic pensant, per exemple, en el paisatge de l'arròs al Delta de l'Ebre, no? Però que tot i així encara no han fet aquest pas. En canvi, vosaltres porteu fent des de fa temps, perquè tant els productors de vi com els productors d'oli, com segurament els petits productors d'altres productes, de fruita seca, de cirera, d'altres aspectes que es puguin treballar a la comarca, teniu claríssim que, donades les dificultats orogràfiques, productives, climàtiques, o és la qualitat lligada al paisatge o no és. Llavors, aquest és un factor que jo crec que a través de la carta, primer, perquè simplement perquè en el calendari, primer perquè segurament els treballs s'acabaran abans en el calendari i posteriorment recollit per la candidatura de patrimoni a la UNESCO, hauria de servir perquè tothom estigués conscient que s'apuntin, no inventant noves coses que costin molts diners, sinó simplement, en alguns casos, aportant el que ja s'està fent de manera privada, de manera individual, de manera concertada, a vegades a través de les DOs, a través d'associacions, i això ens permetrà construir no només un document de compromisos, com han dit en algun cas, que potser no sigui una carta als Reis, sinó un document de realitats existents i que es volen potenciar i reforçar.
Demanava la paraula al Joan Carles García.
Sí, jo només volia dir, nosaltres des del Consell Comarcal el que tenim molt clar és que encabirem qualsevol iniciativa per la millora del paisatge que surti de la societat civil, de les associacions, de les administracions d'aquí de la comarca. treballarem, i així ho saben l'equip redactor, per buscar el màxim de consens possibles en cada una de les iniciatives, siguin molt senzilles o siguin complexes. Després vetllarem i buscarem les maneres de fer el seguiment de l'execució d'aquestes mesures. I jo crec que hi ha una cosa molt important que la Carta del Paisatge posa damunt de la taula, que és crear un marc de debat. Jo per això dia el dia de la presentació, home, que és important que la gent participi, és important que la gent ne parli, perquè mentre ne parlem i mentre ne debatim estem fent pedagogia, que és el que crec que ens falta una mica, no? La pedagogia per conscienciar la societat de la necessitat i del valor que té el paisatge a la nostra comarca. Vull dir, els representants de les DEOs ho saben perfectament perquè en viuen directament, però tots d'una manera o altra aquí a la comarca ne som conscients del valor del paisatge. Els resultats de la Carta del Paisatge no dependran de la voluntat del Consell Comarcal ni dels organismes de les administracions dependents. Només dependran de la voluntat dels agents i associacions de la comarca.
Uns dels agents que aquí ja s'apuntaven com a determinants en tot això són les dues DEOs que tenim aquí representades.
Sí, des del Pirat ens ho mirem amb una perspectiva d'haver assolit allò que per molts territoris fora el somni. Quan des de fora, quan parlem a vegades de que a fora ens miren i ens miren amb uns ulls encuriosits, jo diria encuriosits, és perquè al fons el que els agradaria a tothom és tindre un territori en el qual la seva activitat agrícola li permetés viure i a més li donés ressò i li donés marge de generació de marca de qualitat. O sigui, això seria no tindre una agricultura només de productivitat, perquè aquí juguem a perdre sempre. Mai un país avançat podrà ser competitiu agrícolament contra un país subdesenvolupat. Això és claríssim. I va més. És a dir, va més perquè totes les ajudes van enfocades a que nosaltres, en el nostre marc social, cada vegada som més urbanites, cada vegada costa més poblar el camp, perquè tot i incidir i es despobla, per tant vol dir que com aconsegueixes mantindre riquesa al territori, com aconsegueixes que aquest territori garanteixi aquesta identificació tan clara com marcava la Roser, de dir, no, és que fa 20 anys el Priorat, parlaves del Priorat i la gent deia, escolta, vés a estudiar i marxa, i això t'ho dient des dels natius del Priorat, els que no marxaven se sentien quasi bé esclaus d'una terra. Avui en dia, molts nets d'aquests s'hi estan guanyant la vida, amb un horitzó de futur. El que estem marcant és dir, escolti, això que serveix com a base, això que probablement no es pot traslladar a molts altres territoris, això que no és un exemple a seguir i a calcar, perquè si no comencem a fer a les comarques, no? Com que no es pot fer així, el que sí que tenim que fer és no jugar-hi a la contra. I aquest és una mica l'element que nosaltres diem. Jo, acabat d'escoltar el que he sentit avui, dius, si estem tots d'acord, amb un 80% del que hem dit tots, estaríem tots d'acord. Les polítiques les fem la gent. I tenim administracions, des del Consell Regulador, passant per la Prioritat i passant per la Generalitat i passant per... Tenim la possibilitat de fer posar aquestes administracions al servei de. Quan comencem a dubtar tant, quan dic tant vol dir, és que si per cas... Escolti, quan comencem a dubtar tant, evidentment que segur que ens equivocarem perquè deixarem tantes portes tan obertes que arribarà un moment en què es podrà fer tot. Des de la DEO, quan teníem la normativa, un cop vam fer la redacció de la normativa, on tots ja estàvem d'acord, a l'endemà ja va sortir un conflicte, i a l'endemà ja vam tindre una persona que es va tindre que dedicar a fer la vigilància d'allò que havíem decidit tots, no perquè ja ens venia bé i perquè jo era petit i perquè no sé què, comencéssim a saltar-nos-ho, i vam tindre que començar a fer l'aplicació real d'allò de dir, escolti, vostè, perdoni, però això no es pot fer. I a partir de que dius això, ja estàs marcant un model. Segurament que com a enginyer, tu abans has posat un exemple d'una cosa que a mi m'ha semblat molt interessant. Si creiem que això és un model, hem de fer que aquest model perduri. I no hem de permetre que ni a nivell agrícola fem activitats agrícoles que siguin caduques al cap de 25 anys. I això és un exemple molt gran al món agrícola. Tu fas una generació d'una activitat sabent que als 25 anys s'acaba l'activitat. Si aquí generem una vinya que al cap de 25 anys sabem que l'hem d'arrencar perquè no és productiva, estem cometent el principi de la nostra fi. Estàs d'acord o no? Per tant, generem aquest model. Hi ha un altre model productiu que a mi m'agrada, vist des de les comarques tarragonines. Quan es decideix implantar tota la química a Tarragona, això no ho fa un senyor pensant un dia que s'aixeca al matí i diu, ara, no. Aquí hi ha un projecte, entre cometes, de país, que decideix que la implantació química es faci a les comarques de Tarragona, punt. Que pot conviure amb el turisme, que té riquesa, que genera tot el que tu vulguis, però és així. De la mateixa manera que es crea un parc natural, de la mateixa manera que es crea un port aventura i de la mateixa manera que es fan, no? Bueno, doncs nosaltres el que diem, senyors de l'administració, des de l'òptica empresarial d'una gent vivent a la comarca que hem trobat els recursos suficients per seguir visquent-hi i que ens associem perquè creiem que l'objectiu passa per acabar sent un patrimoni natural protegit i que hem de començar perquè us ho cregueu vosaltres, perquè no podrem arribar enlluny. Jo quan deia que la política la fan les persones, jo conec des de fa molts anys el Joan Carles i no en tinc cap dubte que ell és avui aquí per un clar convenciment de que això és així i que posarà tota la seva capacitat i l'administració, la qual sigui, sigui el Consell o sigui un altre, al servei d'aquesta gestió. El que m'agradaria és que a mesura que anem fent passos, aquests passos anessin concretant temes i no ens trobéssim com el mal exemple. I no voldria ara treure-ho com un mal exemple per dir-ne, sinó, clar, quan fa 8, 9, 10 anys es parlava de Carta del Paisatge i fa aquests 10 anys i encara estem quasi bé en una fase inicial, dius, bueno, amb una mica de sort d'aquí 10 anys més, doncs haurem pogut fer alguna cosa, i en canvi Prioritat, que és una ciutat que porta 3 anys i mig, gràcies a l'espitx de tot això, està provocant que l'altre es mogui. Dius, bueno, ja està bé, però comencem una mica a treballar conjuntament i plegats i que hi compteu amb nosaltres. Però que nosaltres no hem de ser qui porti la iniciativa d'aquests temes. Nosaltres hem de ser, com a empresaris del sector del vi, els que diguem, ostres, bé, o ostres, no ens acaba, eh? Però que no haguem de ser la bandera dels capdavanters. O sigui, una mica seria aquesta la idea.
Hi ha una idea que he vist claríssima amb les seves paraules, que és l'autoregulació. A veure, quan els industrials, quan els pagesos, dintre de les seves bones pràctiques ancestrals, han dictat unes normes perquè creuen que aquesta és la millor manera de mantenir aquests valors, s'autoregulen. No ens cal a l'administració entrar en unes normes que segurament ni les sabrem fer, perquè les determinades actuacions per configurar els bancals, per configurar els terraplanats, per configurar les explanacions. Jo sóc d'una altra comarca, que no sé si m'és dit de dir-ho en aquesta taula, perquè és del Penedès, on la naturalesa del producte del vi i de la vinya té una altra expressió, la cava i tota l'obra soterrada. En aquest cas, jo crec que la visió que des de el món empresarial, des del món agrari, des de les denominacions d'origen, ha sorgit aquesta voluntat d'autoregular-se, de les bones pràctiques, o sigui, jo crec que això és interessantíssim. La Carta del Paisatge, o molta de la nostra actuació en aquest sentit, és donar recolzament a aquestes iniciatives. Segurament algunes de les intervencions en el territori necessitaran autorització municipal o llicència urbanística. Ja hi intervindrem. Però des del punt de vista de les bones pràctiques, de l'autoregulació, dels bons oficis, jo crec que és excel·lent l'exemple que s'ha posat.
Demanava la paraula al Joan Carles García, sí. El Consell Comarcal.
Jo volia dir que, sí, evidentment, la societat civil sempre, o quasi sempre va al davant del que és l'administració. Bàsicament perquè moltes vegades la societat civil se mou per interessos o per criteris que tenen més capacitat, més agilitat de decisió, i llavors les administracions, doncs, els temps de l'administració per resoldre segons quin tipus de temes són els que són, no són potser els més àgils que tots voldríem que fossin, i les eines amb què comptes quan estàs en representació d'una administració són les que són. Llavors tu has d'aplicar les dues coses i bueno, has d'intentar tirar-ho endavant amb les eines que et dona la mateixa administració. Jo el que volia dir és que jo crec que els dos projectes el que hem fet ha sigut coincidir amb el temps. I això és bo. Jo crec que és una cosa bona, no? Jo, a títol de reflexió, el que voldria dir és que nosaltres, com a comarca, el Priorat, com diria abans el Joan, és un mica el paisatge de la fugida, no?, de la gent que va marxar. O sigui, el preu social i econòmic la comarca ja el va pagar fa molt temps. O sigui, pel paisatge que avui disfrutem, nosaltres ja el vam pagar molt temps. quan els nostres amics, els nostres pares van dir que de marxar de la nostra comarca perquè no s'hi guanyaven la vida. Això ha fet que ara això sigui un valor que hem de saber gestionar. I aquest és el nostre repte. Vull dir, nosaltres estem al Consell Comarcal, vull dir, nosaltres anem per legislatures, nosaltres el que hem de procurar, com qualsevol altre, és fer el màxim fins a l'últim dia i que els següents que vinguin tinguin la mateixa consciència i puguin continuar treballant. Perquè si, i això només s'aconsegueix a través d'una cosa pedagògica, d'un convenciment de tota la societat en global. Jo crec que sí, potser els temps de l'administració no han sigut àgils que havien de ser, segurament que sí, no? Però el que hem de fer és fer passos firmes, ferms, i que no tinguin volta atràs, respecte a la prevenció i a la protecció del nostre paisatge. Aquesta és la nostra idea de treball.
Jo, reprenent una mica el que deia el Salus i després el que se li ha contestat en certa manera, crec que sí que és molt important, és molt interessant aquest concepte i aquesta pràctica d'autoregulació, però el que deia ell, també que una mica el que deia jo abans, el que volem és que la nostra autoregulació tingui les complicitats necessàries de l'administració perquè el que es planifiqui, us deixi de planificar, no es peguin bufetades, que és el que deia jo abans al començament. En relació a la pedagogia que sempre hi ha de ser, també hi ha maneres de dur-la a terme, vull dir, hem de defugir plantejaments paternalistes i hem de ser molt realistes, per això deia jo que no hem de defugir el conflicte. I jo penso que si prioritat una mica com a expressió de la societat civil, vull dir, intenta doncs, fer tota aquesta feina d'ensenyar a mirar el que tenim i allà on som, l'administració ho ha de fer en el seu àmbit. I aquí estic parlant de l'àmbit dels municipis, de l'àmbit de l'administració local, de l'àmbit dels ajuntaments, de l'àmbit dels alcaldes. Vull dir que pot ser des de prioritat, tret dels ajuntaments que voluntàriament s'hi han associat, vull dir, no és directament el nostre àmbit, nosaltres estem treballant amb la gent, amb les persones, estem treballant amb la gent del centre de recursos, que estan dedicant tota l'activitat que dediquen cada any, en general és de medi ambient, enguany va encaminada a recollir expressions artístiques sobre el paisatge de la comarca, vull dir que això ja va dins de la línia de les activitats de prioritat, estem treballant amb la gent gran per recuperar tota la toponímia menor, que és una expressió també del paisatge, perquè quan parlem de paisatge parlem també del paisatge humà. Per tant, jo penso que des de l'administració us demanaríem que de fet del Consell Comarcal, amb el qual ja hem signat un conveni de col·laboració entre Prioritat i Consell Comarcal, i ja s'ha convocat els alcaldes, ja s'ha aprovat una moció del Consell d'Alcaldes de donar suport a la iniciativa de Prioritat, però hauríem d'anar més enllà. Hauríem de poder, i això ho farem, segur que ho farem, doncs de poder assentar-nos a la taula amb les administracions locals que tenen el poder que tenen i que no l'hem de menystenir ni molt menys. Vull dir, perquè tenim uns catàlegs, tenim un pla territorial, tenim una llei de paisatge, tenim un conveni europeu, però a nivell local hi ha uns plans urbanístics que a la comarca encara no estan tots fets. Vull dir, val la pena que tot això no se'n vagi una cosa per una banda i l'altra cosa per l'altra, perquè si no, com de costum, o farem les coses a l'inrevés pel que fa a l'ordre de prioritats, o ens trobarem que estem aprovant o consensuant coses que es peguen bufetades. Per tant, jo penso que tot això hem de ser capaços de posar-ho damunt de la taula i que nosaltres treballem la societat civil i l'administració, doncs treballeu l'administració.
Sí, Roser, tu ja saps que ja fa diversos mesos o bastants mesos que anem treballant i ens anem movent amb altres administracions superiors de la mà, no? Respecte als planejaments urbanístics que hi ha aquí a la comarca, vull dir, hi ha uns municipis que en tenen, que tenen un planejament propi, i els altres, els que no el tenen, doncs estan subjectes a una llei del Departament de Territori i Sostenibilitat, vull dir que tots en aquest aspecte estan coberts. Aquí el que anem a buscar és un plus, no?, sobre aquests planejaments que tenim. I nosaltres el que vull dir és que tenim intenció, després del segon cicle de tallers, fer reunions sectorials. Entre altres, el sector de l'administració. Vull dir, perquè crec que és aquí on podrem parlar de cada sector, què és el que pot aportar, cada sector, com se pot traduir, que té inquietud, com ho acabem plasmant. O sigui, ja ha previst parlar amb el sector, amb les administracions, amb el sector educatiu, amb els sectors productius. Clar, és una tasca que havíem pensat fer després del segon cicle de tallers.
Només, perdona, una precisió menor. En aquests moments, tots els municipis de Catalunya, els 947 municipis de Catalunya, disposen de planejament urbanístic aprovat. El que, com diu el Joan Carles, és cert, alguns municipis que no tenien planejament propi s'han hagut d'acollir a unes normes de planejament que van ser dictades pel Departament en aquell moment de Política Territorial, avui de Territori i Sostenibilitat. Alguns d'aquests municipis, a la seva banda, van confegint plans d'ordenació urbanística municipal. Però el marc de creixement de tots els municipis de Catalunya avui està acotat.
Portem gairebé una hora de debat i aquí sobre la taula s'han posat tres eixos, no? D'una banda la voluntat, de l'altra els compromisos, de l'altra el paper de l'administració. Parlava abans la Roser de que estan, bueno, que han fet una sèrie de bolos, no? Per les diferents poblacions, des de la Carta del Paisatge heu engegat també els tallers de participació. M'agradaria una mica a vosaltres que heu copsat si hi ha aquestes voluntats d'arribar a compromisos.
Sí, nosaltres tenim com un planning de tallers dintre del que diem taula de concertació, fixeu-vos que a vegades el matís no tant participació, sinó volem, tenim voluntat d'arribar a acords, no? I hem fet un primer cicle, com sabeu, al febrer. Era una primera presa de contacte. L'equip redactor va establir a nivell tècnic uns objectius, no? Com us he dit abans, emparats amb el catàleg, però el que ens interessava era arribar a tantejar i veure des dels agents quins eren aquests objectius. L'important és lligar objectius i accions, no? Perquè estem parlant de compromisos per l'acció, no? I aquest és una mica el que ara, en la setmana que ve, i que és dilluns i dimarts, i després una sessió de repesca falset per reproduir el que vam fer al febrer, no? Anem a discutir i a debatre sobre aquestes accions i sobre aquests futurs compromisos. Però aquí no s'acaba la cosa, estem encara tantejant en els agents, no? L'abril és un mes important per nosaltres, no? Perquè serà, com ha dit el vicepresident del Consell, el mes en el que volem anar per grups o per taules sectorials, si voleu, no? Anar a concretar aquells compromisos que, com he comentat abans, la pròpia societat civil es pot autoimposar, no? Ja parlava abans d'autoregulació, però també d'autocompromís, no? De compromís amb ells mateixos, no? I en aquest cas, avui encetem, perquè una mica des de la carta vam dir, escolta, jo crec que els primers, els que hem d'anar a trobar, són justament a la societat prioritat i a les DOs, no? Tot i que esteu integrats, però ens semblava que aquest acte que avui fèiem a petició nostra de poder trobar un espai de debat sobre els objectius comuns i que s'escenifiqués públicament era l'inici, no? La posada en escena, si vols, no? D'aquesta voluntat nostra de, en l'abril, continuar parlant de forma, diguem, més pausada i més tranquil·la amb prioritat, no? Perquè creiem que els dos instruments, candidatura UNESCO i carta, tenen objectius comuns, tenen d'alguna manera molt a dir-se entre uns i els altres i hem de seguir treballant-hi junts, no? Per tant, avui és una mica un aperitiu del que ens agradaria fer i ho farem, com ha dit el vicepresident, doncs, també amb administracions, amb el sector econòmic, amb el sector educatiu, etc.
Doncs bé, abans de posar el punt final a aquesta taula redona, a aquesta tertúlia sobre el tema del paisatge, fora bo que els diferents participants en aquest debat fessin una valoració final i aportessin d'alguna manera les conclusions de tot això. Comencem per l'Eduard Rossell, el subdirector de la Direcció General d'Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Jo faria una valoració altament positiva. La voluntat de la gent del Priorat de dotar-se d'una carta del paisatge que va iniciar fa molts anys i que ara pot culminar, coincidint també amb la candidatura de patrimoni de la UNESCO, jo crec que és una excel·lent notícia. És una excel·lent notícia que parla d'autoestima, parla de valors qualitatius, de la gent de la comarca que és capaç d'organitzar-se i promoure iniciatives tan interessants i tan valuoses. No voldria dir més que endavant i el Departament de Territori i Sostenibilitat, junt amb l'Observatori del Paisatge, ens estem totalment al costat del Consell Comarcal i de les entitats que promouen aquestes iniciatives.
Joan Carles García, vicepresident del Consell Comarcal del Priorat.
Bé, jo voldria remarcar, hi ha un tema que em sembla molt important, és la Carta del Paisatge és un projecte de tots, per tots, on s'intentarà reflectir totes les sensibilitats envers el paisatge de la comarca i crec que fa una crida a la participació i a la reflexió. Quin és el paisatge, quina és la comarca que volem en un futur i què és el que podem fer nosaltres per a aquest paisatge?
Seguim amb l'Eduard Soler, enginyer agrònom de l'Imonium i un dels codirectors de l'equip redactor.
Bé, jo voldria remarcar que al meu entendre la carta del paisatge en aquest cas no serà allò el sumum i l'apocalipsis i l'apoteosis final en una comarca on no s'estigui fent paisatge, sinó és un instrument més, en aquest cas, que es posa a disposició en un territori on sí que s'està treballant en el paisatge des de molts àmbits i on, a més, la societat civil està llançant en paral·lel un procés de tan important com és la candidatura a Patrimoni Mundial, no? Llavors, en aquest sentit, posa a disposició des de part de l'equip redactor la nostra capacitat per intentar recollir al màxim les aspiracions i els compromisos que tots els agents puguin aportar. Tenint en compte això, que estem fent nosaltres un procés d'acord. I l'acord ha de ser, com ha dit molt bé la Roser, ha de ser prou ampli perquè estiguin les portes obertes, però al mateix temps que les portes no estiguin tan obertes que tothom hi surti corrents, no? És a dir, és una qüestió relativament... té una certa complicació. Hem de nosaltres cercar uns acords inicials bàsics i operatius per tal que a partir d'aquests tota la resta de processos de paisatge que es puguin portar, els ja existents com els futurs, en un territori que no li tocarà més remei que treballar-hi molt intensament i puguin tenir cabuda.
Albert Cortina, advocat urbanista de l'estudi de TUM, l'altre codirector de l'equip redactor.
Jo crec que fent el joc ben trobat que aquesta associació que tenim amb nosaltres, amb la Roser, va trobar el seu dia de prioritat, no? I la va trobar molt bé. Nosaltres ara tenim un repte de prioritzar aquestes actuacions i compromisos. Vull dir, podríem fer una llista llarguíssima d'acords, compromisos que pengin del pla de gestió de la carta, però tenim un repte que és prioritzar, no? Per tant, aquest és un dels temes que volia remarcar. Hem de ser capaços de saber quins són ara, en aquests moments, els acords prioritaris, no? I l'altre és engegar i animar a la participació de tothom, no? No només aquests tallers de concertació que estan com una mica pautats i estan, diguem, reglats en el temps i en els llocs, sinó que l'espai web, no? És una eina de la qual ens hem d'aprofitar tots. Vull dir, la gent que vulgui participar doncs sap que és hi ha un fòrum, hi ha tota una sèrie de temes que nosaltres ens mirem i ens mirem amb cura, no? Perquè a partir de les reflexions que hi ha allà doncs també reflexionem com a equip redactor. Per tant, és animar a tothom a que dintre de l'espai web hi participi i també en l'espai físic, diguem, no? El que estem més acostumats, que són aquestes taules de concertació.
Seguim amb el senyor Pere Sala, coordinador tècnic de l'Observatori del Paisatge.
Sí, nosaltres hem celebrat des de que vam saber-ho aquesta coincidència que s'ha produït entre la iniciativa de la Societat del Priorat, de tirar endavant el Priorat de candidatura a Humanitat i, a més, amb la iniciativa de la carta del paisatge. És evident, ho hem vist amb les intervencions d'avui, a més ja ho sabíem, no?, que la Societat del Priorat és cada vegada més conscient del valor afegit que representa que el paisatge sigui ben cuidat, sigui un paisatge amb personalitat, no només per fomentar un turisme de qualitat, sinó també per la pròpia activitat agrícola. És un tema també, també en termes d'identitat, si voleu també en termes d'orgull comarcal i d'orgull local, no? Com deia l'Eduard fa un moment, la carta de paisatge és un instrument més, però és un instrument molt poderós. Ho sabem per experiències que s'han produït a França, de l'èxit que han tingut, i ho sabem també per altres experiències a Catalunya, no? Per tant, a mi em sembla que sobre aquí a la taula ens hem trobat persones que defensem un model molt semblants en relació a la qualitat del paisatge i uns objectius comuns i que, per tant, l'èxit hauria d'estar assegurat.
Senyor Salustí Álvarez, president de la denominació d'origen qualificada Priorat.
Sí, jo crec que avui és un dia per estar contents, perquè després d'escoltar el que hem sentit per part dels agents implicats, doncs crec que hi ha molta consciència. Val a dir que el que sí és cert és que les persones que estem en direccions polítiques canviarem perquè inclús és bo. Les persones que estem al servei de la nostra empresa ja és més difícil que canviem. Els empresaris difícilment canviaran. I la gent que viu en un determinat territori és difícil de que canvi. i que ha degut al territori que té, ni per bé ni per mal. Tots els territoris tenen actituds positives i actituds negatives. Sembla ser que n'hi ha alguns en els quals fer canvi de direccionalitat és més fàcil. Jo parlava amb un viticultor del Penedès, comarca que admiro i que realment ara està fent una visió cap al territori molt gran, i que al cap de mitja hora de discutir sobre què havíem de fer el camp agrari, resulta que ell deixava de ser pagès perquè li passava l'AVE i li prenia el 45% i la resta se li quedaven. Dius, ostres, doncs tu ja no has de discutir poc. Perquè són territoris on hi ha altes potencialitats. En canvi, els territoris de muntanya, com és el nostre, o fas de pagès o no fas de pagès i s'ha acabat, perquè al teu territori difícilment li passarà alguna cosa. Difícilment passarà alguna cosa. Per tant, hi ha una visió del territori vist des d'una altra òptica, que és l'òptica de dir, amb aquest territori de difícil activitat, taules com aquesta fa 20 anys, era dir què podem fer, què podem fer, i al cap d'una hora de dir què podem fer, s'arribava a l'agricultura de precisió. I quan acabàvem dient això, ningú sabia el que volia dir. I ara resulta que ha resultat que l'agricultura de precisió volia dir agafar aquella activitat agrícola que era el raïm. També ho haguéssim pogut fer amb l'avellana, amb altres coses, però sembla ser que l'agroindústria per aquí no anava. Però amb el raïm sí que ha permès que aquell producte ben treballat, posat en una ampolla i mimat, s'hi va acompanyat d'un territori del qual em pots presumir, i entenguem presumir passant per un americà, per un xino, per un japonès i per un de Barcelona, eh? O sigui, d'aquest territori que em pots presumir, em pots viure. Dius, ostres, hem trobat l'agricultura de precisió. Bueno, ara que ja la tenim, posem tots els mecanismes al servei d'aquest fet per tal de que això tingui continuïtat. Punt.
Joan Asens, en representació de la denominació d'origen Montsant.
Bé, a nosaltres ens agradaria que la carta del paisatge del Priorat fos una carta modèlica, la millor de Catalunya, que tingués el màxim bé poder perquè ens permetés continuar gestionant el paisatge cada vegada millor. I segurament potser el paisatge, l'entorn rural, és el que es gestionarà, penso jo, millor, no? Ara el principal problema seran els entorns urbans i com es gestionen. Com es gestionen els polígons industrials i com, perquè la gent generalment arriba per carretera i arriba als municipis i ja es troba el que es troba, no? I penso que això ja serà una altra etapa, que és el perill número un, no? És com es transformen els pobles, com la indústria agroalimentària es munta, com es munten els polígons aquests de peces prefabricades tan macos, que haurien d'haver llocs prohibits. O sigui, penso que pobles petits hauria d'estar prohibit muntar una indústria amb peces prefabricades, o almenys que després les tapin, perquè aquest és una agressió petita, però que va fent taca. És una agressió petiteta que va fent taca, fent taca i hauria d'estar, no sé, subvencionat que la gent no ho fessin, no que ho fessin, perquè ara està subvencionat fer-ho. Hauria d'estar subvencionat només fer-ho bé, no fer-ho el que pensem no del tot bé. No pot ser que un líder pagui una cosa així d'ara. No pot ser, penso jo, no? Però, bueno, tant de bo que d'aquí uns anys tot això sigui, i penso que la comarca del Priorat ho tenim molt clar, no? I el que passa que hi ha gent més conscienciada i gent, encara que des de fora penseu que estan conscienciats, doncs no, encara no. I moltes vegades aquestes coses també van pesant, eh? En tot cas, no tinc cap dubte que continuarem vivint, perquè la gent d'aquí són molt tossuts i vivim aquí, ens agrada intentar fer-ho bé per nosaltres i també bé per Catalunya, eh? És molt important que Catalunya tingui zones de prestigi mundial en vins, perquè si no el tema vins se n'anirà a Norris, és a dir, ens passarà la mundialització, la globalització, i la gent se n'anirà a fer vi a Xile i aquí s'acabarà. I no ens ho podem permetre com a societat, eh? I gràcies als de fora que venim a treballar amb aquesta il·lusió i per fer les coses bé, que jo ja es veu que les ganes hi són per tothom, no? Però nosaltres som molt exigents, hem de ser molt exigents, si no malament.
Roser Bernet, membre de Prioritat.
Sí, som exigents i tossuts. I penso que, com que parlem de paisatge, i el paisatge està molt lligat amb la mirada, encara que no sigui només mirada, penso que el que volem tots, una mica, és ser visibles. Hem sigut massa temps invisibles. Però no volem ser visibles de qualsevol manera. Volem ser visibles d'una manera excel·lent. Volem visibilitzar l'excel·lència.
perquè tenim els elements per fer-ho i perquè pensem que aquest és l'únic futur que tenim. No en tenim cap altre. Si realment volem viure dignament en un territori que ens exigeix molt i que nosaltres, i per tant nosaltres exigim molt. I per tant jo penso que l'única manera d'aconseguir aquesta visibilitat d'excel·lència és que tots i cadascú al seu lloc, siguem també exigents a l'hora de participar activament en tot aquest procés i en tot aquest projecte, que prioritat seria la cirereta del pastís, però que l'important és el projecte, no ho oblidem. I per tant hem de ser molt exigents i hem de ser capaços d'agafar compromisos seriosos i que siguem conseqüents. I de tota manera jo estic convençuda que com que ens ho creiem ho aconseguirem.
Doncs bé, amb la intervenció de la Rosa Bernet, membre de Prioritat, tanquem aquesta roda final i acomiadem també la tertúlia, una tertúlia en la que jo m'atreveria a dir que s'ha copsat que existeix una unanimitat en la necessitat de fer del paisatge el motor i principal actiu d'aquesta comarca, amb la implicació de tots, societat civil i administració també, i també després de veure que Carta del Paisatge i la candidatura de prioritat per convertir el paisatge de la comarca en patrimoni de la UNESCO són complementàries i gairebé es podria dir que es necessiten mútuament. Gràcies a tots per haver estat avui aquí a Ràdio Falset per parlar de paisatge i també, doncs, com no, doncs, agrair a tota la gent que ens escolta. Fins aviat.